Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia, la frase de la setmana.
Por eso deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Muchas gracias, señoría.
José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda, m'he quedat sorprès, eh? Perquè, clar, la sintonia després d'aquesta frase, ara no sé si m'heu portat com a gente o com a de bien.
Per al·lusions.
Creus que no lliga la teva sintonia amb gente de bien?
Bueno, és que jo no sé si soy gente de bien, però, bueno, això ho han de dir els altres sempre, eh?
Ah, sí? No se'l pot dir un mateix?
Hosta, un mateix és una mica... No, jo soy gente de... Jo desconfiaria, eh? Del que diu de si mateix que és gente de bien. Encara desconfiaria més.
Doncs t'ho pregunto formalment. Tu ets gent de bé?
Jo sempre vull pensar que hi ha una diferència, bueno, que sempre generalitzar és complicat, però jo diferenciaria una mica la gent de bé de la bona gent. No és clar, aquí comencem a entrar en un barrijorum de vocabulari i tal, perquè clar, la gente de bien, jo me'n recordo de, per lligar una mica amb el sàndwich, encara que sigui només al principi, la meva mare sempre deia d'algú, de quan veia gent, diu, no, esta gente es gente de bien, la meva mare ho deia, o deia gente pudiente. Aleshores és la gent que podia fer coses que normalment nosaltres, per exemple, no podien. Aleshores la gent que pot fer coses pot anar a bons restaurants, pot portar els seus fills...
Però tu ara ja ets gente pudiente. Tu ara pots fer coses.
Home, jo soy gente pudiente. La meva mare em recorda que no se m'oblidi d'on vinc. Això és molt important, eh? Perquè després hi ha gente pudiente de... Años y años.
De rancio a bolengo.
De rancio a bolengo ja seria un subgrup de la gente de bien.
No ho he sentit mai, bueno, això.
Home, de ondas raigambres i rancio a bolengo.
Sí, sí, rancio a bolengo.
Per exemple, d'on vens tu ara? Sé d'on vens, sé d'on vens i sé que vens, fas olor de rancio a bolengo.
Correcte, faig olor de rancio a bolengo perquè vinc concretament de, clar, un dels rovells de l'ou, probablement d'Espanya, del rancio a bolengo. Vinc d'un dels palaus de la Casa de Alba, el palau que té a Sevilla, concretament, Palacio de Dueñas, de fer allà un reportatge, i clar, i sí, sí, he estat allà, he pogut seure amb un sillonet que probablement porta una olor de fa 500 anys, que crec que van fer allà amb aquell palau, que fins i tot em van ensenyar una capella, perquè hi ha de tot allà, és com el Palacio de Dueñas, és com Sevilla en miniatura, té de tot, té un tablao, té una capella, té una sala de ball, té coses meravelloses, i em van dir, amb aquesta capella... Es va casar mentre Colom estava descobrint Amèrica, es va casar aquí Amerigo Vespucio. I vaig pensar, hòstia, pues igual falta una mà de pintura aquí, perquè es van casar fa 500 anys, i així tot. I clar, i aleshores ja quan comences amb aquella cosa de la Casa de Alba, que crec que hi hagi gent a la taula que en sap més que jo de la Casa de Alba, però veus que allò sí que és rancio a bolengo. No saps si és rancio que a bolengo, però tot una mica.
Bueno, ara...
D'aquí l'olor, Albert, perdona. Havia d'haver passat per...
Ara ho entenc. Bé, moltes coses per parlar. Aquesta diferenciació que feia el José Corbacho entre gente de bien o gent de bé i la bona gent. I clar, si parlem de la bona gent, vulguis que no, a Catalunya ara mateix ens remet això, aquesta expressió.
Gent d'Escó, sou molt bona gent.
Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets gent de bé, bona gent, perquè suposo que es poden ser les dues coses, no?
Es poden ser les dues coses, i jo diria que sóc bona gent i no sóc gent de bé. Perquè, d'entrada, crec que és un concepte molt subjectiu i depèn de què hi posa cadascú en aquesta consideració. Clar, jo quan sento gent de bé, el primer que em ve al cap ho associo a gent benestant econòmicament, conservadora, i ho situo políticament a la dreta. És el que jo sento, el que em ve quan sento aquest concepte de gent de bé, i per tant no m'hi puc posar jo.
En canvi, quan sents la bona gent, penses, aquest sóc jo.
O penso que sóc més bona gent, clarament, que gent de bé. Bona gent, per mi, què seria bona gent? Jo crec que és escoltar els altres, intentar ajudar si pots, bé, intentar comportar-te com una bona persona, no? I aquí sí que alguna cosa tinc de bona gent, alguna coseta, no? Tots som una mica de bona gent.
Els que estem avui aquí, sí.
Hi ha algú
mala gent, sí.
No,
mala persona.
Gent de bé, creus, en aquesta taula?
Home, clar, perquè sempre mires com l'aspecte físic, és un prejudici, no? Sempre
penses perquè que... Perquè com han de ser la gent? O sigui, a veure, físicament...
Jo penso que...
O sigui, descriu, posem imatges
mudats.
A la ràdio, a veure...
Mudats,
elegants, però clar, jo com, no sé, com sóc molt barrejat i molt mestís, quan veig algú ros amb els ulls blaus i ja una mica mudat...
Maria Xinxó,
i a més, sembla gent de bé, amb el cutis. Saps aquell cutis que no li ha tocat el sol perquè ja la seva àvia li ha dit, nena, no prenguis el sol... No poses cremes solars perquè t'espallen el cutis, i aquelles generacions que veus molt, amb tot el carinyo i tot el respecte, que no té res a veure amb la bona gent, estic d'acord, pot haver-hi bona gent amb la gent de bé i amb la gent de tot arreu.
Tu ets més morenet de cara.
Jo sóc més morenet, però aquelles generacions de nens petits que semblen que no han menjat patates mai, saps? Perquè tot el que han menjat és filet, proteïna, i els veus per aquí, per la part alta de les ciutats, veus com, bueno, nenes com la Maria Xinxó.
Sí, jo i l'Iniesta seríem gent de bé.
Bueno, l'Iniesta...
Pel to de pell.
Aquesta igual és un altre tema.
No, però sempre que si hem de fer una imatge, sempre hi posem prejudicis, no? Per exemple, t'imagines i dius també, per exemple, porten els nens a escoles, no?, que van d'uniforme, per exemple.
Clar.
No sé, que aquestes imatges que em poden venir... A mi, que cadascú deu tenir les seves, que situen això, aquesta imatge de la gent de bé, per exemple.
I que són horribles, els prejudicis. Oh, que sempre és una
cosa
que tots
tenien.
Són horribles d'entrada, però clar, quan parles de gent de bé, pues, te'n vas amb uns estereotips, també, és veritat.
A veure, que us està escoltant amb molta educació una persona que jo crec que ens l'hem d'escoltar avui i sempre, però avui també, que és el Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Periodista de Nació Digital, que cada dimecres retrata a Islàndia els que manen, la vida i miracles de 50 famílies que mouen els fils de Catalunya. És aquest llibre que veu fer amb el Miquel Macià i que es titula Els que manen. Es podria titular gent de bé o no són sinònims?
Jo diria que la gent de bé és més aviat la gent que no incomoda els que manen. I els que manen ho lligaria més al concepte de gente bien. Que es pot confondre, perquè molta gent dels que manen estarien també dins la bossa de gente de bien. Alguns probablement no, però jo digo gente de bien. Són dos conceptes diferents. Gente bien està més lligat al que seria, tal com jo ho entenc, el poder econòmic, l'Upper Diagonal, la gente bien, la gent que et trobes al círculo ecuestre i tot això. La gente de bien és més aviat, en aquest lapsus freudià que jo crec que ha patit el Feijó, és més, i que delata la seva visió una mica de la societat i una mica del món, jo crec que és més la gent, el que seria l'Espanya de províncies, aquesta majoria silenciosa que un dia va esmentar el president Nixon i que va fer molt de furor, no? La gent que no crida, no? Los españoles de bien que no se manifiestan, frase del Mariano Rajoy.
Fixa que la majoria silenciosa aquesta que tu cites de Richard Nixon a Catalunya es feia servir sempre que hi havia una manifestació un 11 de setembre, que deies, ha sortit 1,5 milió de persones, sí, però a Catalunya n'hi ha 7,5 milions.
Exacte.
Vol dir que hi ha una majoria silenciosa de gent de bé que no surten al carrer. És a dir, la gent de bé no es manifesta, al principi.
És la gent d'ordre.
La gent d'ordre.
Conservadora. Jo crec que...
Reaci als canvis, no?
Reaci als canvis. Jo crec que també s'ha debatat aquí d'una gran antigor, el concepte. Potser també hi ha aquí una certa nostàlgia...
Sí, rancieja,
d'un món que ja no existeix, quan la gent no canviava gaire de residència, no canviava pràcticament mai de feina, i ja no diguem de sexe, no? Uh-huh. Aquest món, no?, que potser entronca, jo diria, amb l'Espanya de províncies, jo diria. Sí. Amb una capitals de províncies, classes mitjanes, no sectors populars, però tampoc necessàriament les capes més altes, sinó les capes que mai es posen en problemes, no? Allò de no se meta en política, haga como yo, no?, del general Franco. Doncs això està adreçat a allò, la gran massa del buen pueblo español, una mica el que delata el Feijó, per mi seria això.
Per tant, la resposta és que els que manen no es podria titular gent de bé perquè no és el mateix concepte. O sigui, el poder econòmic... és a dir, que gent de bé és un concepte més moral que no pas econòmic?
Jo crec que sí. Jo crec que lliga més amb valors, molt lligat a una certa... tradició de la revisió catòlica, fins i tot el nacional catolicisme, a missa de diumenge, a casino de Pontevedra o d'Àvila, o aquest món una mica resclosit, no? Una mica, algú ha esmentat el món de Barregenta, la novel·la, allò, el casino de Oviedo del segle XIX, una cosa una mica... Això sí que ha quedat molt delatat i realment jo crec que és el que sorprès.
Clar, és que igual, no? Si pugem, per intentar encabir tot això amb la meva secció de sàndwich, que encara no ha sortit la sintonia de tancament.
Recorda de què va la teva sàndwich.
Sí, perquè tant, que la gent ja no ho sap, això del sàndwich que...
A veure, estic recorda. Al mig d'un sàndwich que hi ha la meva mare per una banda i el meu fill, però això ho deia perquè si ja fem aquells sàndwichs que es feien abans, els triquinis o allò, i pujo un pa més i me'n vaig a la meva àvia o als nostres avis, probablement això que parlaven ara, qui era la gent de bé? Pues, a més, entrem en capellans, amb els jutges, els notaris, els metges, això. Els banquers. Ojo, si els capellans eren la gent de bé en una època, després s'ha demostrat que capellans, jutges, banquers i tal, no tenen per què ser bones persones, sinó que... Però, clar, generacionalment crec que el Feijó se'n va amb aquesta cosa seva, com bon gallec, també, i com bon tradicionalista, de dir, la gente de bien és aquesta gent que, bueno, pues, los poderes fàcticos, que es va dir durant un moment, podien ser gente de bien.
És que, a més, si parlem de moral, hem de parlar de doble moral, en aquests casos, també, de la gent de bé, no? Perquè moltes vegades la gent de bé és de cara en fora, que tot sembli no sé què, però llavors de cara en dins...
Lliga a un quadre de valors amb molta hipocresia. Això és evident, no?
I em dóna la sensació també, per tot el que has explicat a tu, Pep, és que la gente de bien seria la claca de la gente bien.
En efecte.
No?
La classe de tropa, una mica, dels que realment mouen els fils.
Escolta'm, la majoria silenciosa, el Nixon quan ho va dir, això?
Això el Nixon...
L'any passat. Perquè és un concepte que sempre surt.
No, això el Nixon ho va dir en un discurs que va fer el 3 de novembre de 1969. Això, aquestes coses...
Ara, Gorbatxo, ara callant tots, eh?
No, perquè era una situació...
Jo he tingut por, dic, ara ho he enganxat al Pep Martí, pobre, li demano això, sé que
no.
3 de novembre de 1969.
A 6:45 de la tarda.
No, perquè és un discurs molt clàssic, jo, uns personatges que a mi sempre formen part de la meva família, perquè sempre els he seguit amb molt d'interès. Era al final dels 60s, quan Amèrica estava en un estat d'excitació molt gran, hi havia totes les protestes, diguem-ne, contra la guerra del Vietnam, també tot el moviment de drets civils, el país estava sacsejat, una mica com les societats nostres, molt polaritzades. I el Nixon va fer aquest discurs i va dir: respecto als que es manifesten, però jo em dec amb els que m'han votat, que són la majoria silenciosa d'aquest país. I els hi va demanar que donessin suport a la guerra del Vietnam. Després es va veure, ni es va guanyar la guerra del Vietnam, ni resulta que eren majoria, perquè al final van acabar perdent les eleccions. No?
Bé, José Corbacho, la cubana.
Sí.
La cubana. Quan tu ja no hi eres, fa poc, fa 5-6 anys,
sí.
Van fer una obra de teatre que es deia Gente Bien.
Correcte.
No? De l'obra del Santiago Rusiñol, o sigui, l'obra tenia 100 anys. Llavors, m'agradaria que sentíssiu, hem triat amb la Maria un parell de fragments de cançons que sortien en aquest musical. A veure, la primera, diguem, si ressona amb tot això que estem parlant, què del que diuen és cert i què no, en funció de la frase del Feijó, aquesta Gente de Bien.
Gente bien, uns nou rics amb molta pasta.
Gente bien,
una gent que gasta i gasta.
Gente bien,
tant si vinc per allà on passa.
Gente bien,
molts diners i poca classe. I sempre han existit, i sempre existiran. Són gent que s'exhibeixen d'una forma particular.
A veure, el retrat que fa aquí és gente bien, eh? Qui no és gente de bien i lliga molt amb el que deia, no?
Els rics.
Amb els rics, sí, no? Sí. Aquesta petulància, aquest exhibir-se amb gent que té calés, no? Això quadraria.
Totalment. Jo crec que ho defineix molt bé.
I encara un segon fragment de la cubana, d'aquest espectacle, que parla de com canvia una mica i d'aquesta doble moral que dèiem.
Per lo que he comprès, es veu que d'aquí endavant he de canviar de conducta i de idiosincràsia. Que he de ser més corrido, més despejat. I que si no vull passar per un babau, he de ser un xic més llicenciós. Escolta, Angelica. Si tu veus...
passo amb les senyores si et confessen que m'han vist en un mueble. Sobretot, amor meu, tu no t'assustis, forma part d'una estratègia que ens va molt bé. Si t'arriba que mantinc una querida, si comenten que sóc sàtiro i mundà. Sobretot, amor meu, tu no t'assustis, si et juren que és veritat que no ho serà.
A veure, Corbacho, que anaves fent que sí mentre senties això.
Clar, és que me'n recordo de l'espectacle de La Cubana, perquè a més va ser un dels pocs espectacles que no ha sortit de gira. I jo, parlant amb el director, amb el Jordi Vinal, i deia, per què? I diu, bueno, és que clar, basat en Santiago Rusiñol, també el Santiago Rusiñol tenia que, tota aquella cosa de criticar els rics, en fotre'ns una mica d'aquella societat amb el seu moment d'ell. I jo crec que igual pensaven, a lo millor això, que era en clau molt una família de Barcelona, de gente bien, que com deien a la primera cançó, sempre han existit i sempre existiran perquè s'adapten molt bé a les circumstàncies, feien tot un retrat, perquè com sempre diu a la seva secció aquí el company, els diners el que no volen són problemes, i els diners és molt fàcil que vagin canviant de bàndol perquè tu estàs allà al sol que més calienta o ja. I això, La Cubana feia aquest retrat d'una família que s'anava adaptant des de 1900 fins a l'any 2000 i pico, per tota la història de Barcelona, i ells sempre estaven allà, i la seva, i si s'havien d'adaptar i si havien de canviar la seva idiosincrasia i aquesta doble moral de la que parlaven ara, si estic en un prostíbul, si faig això amb les dones, bueno, forma part d'una estratègia, que crec que això també la gent bien té les seves estratègies per continuar siguent.
Clar, però aquí hi ha una cosa, per exemple, el primer fragment era com nous rics, no?, que s'exhibeixen per una banda, i jo tinc la sensació que la gente de bien, no la gente bien, sinó la de bien, ja no cal dir-ho. No, aquestes coses, o pel següent fragment que diu, escolta, si mai em veus en aquesta situació, no diguem res. La gente de bien ja no cal dir-ho, no? Hi ha com una transmissió generacional d'aquests valors profunda que ja no cal posar sobre la taula, no cal dir aquestes coses,
sí,
no?
De fet, les farses, no exposem les farses. Que deien, no ens exposem, que també ho ha parlat aquí molt, no ens exposem perquè no cal dir-ho, i quan més amagat estàs, molt millor.
Però jo veig això, que la gente de bien, més del meu punt de vista, hi ha aquesta profunditat de valors que es transmeten generacionalment,
sí,
no?
Sí, però són valors que van canviant en el temps, també. És a dir, el concepte gent de bé no és el mateix ara, el 2023, que en el franquisme, encara que potser sigui la mateixa família, diguem, no? O que gent que, diguem, ara tenen 80 anys, també haguessin viscut el franquisme, però llavors no acceptaven coses que ara sí que accepten, i a cada moment ells eren gent de bé, no?
Així com, per exemple, en el tema del diner, probablement el diner continua sent el diner, i si seguíssim, ho veiem també amb aquestes sagues que descrivim, no? Que moltes hi ha una continuïtat històrica a través de segona, tercera generació, les dècades, i superen tots els règims polítics i tot això. En canvi, en el tema potser cultural, de mentalitat ideològic, sí que hi ha hagut canvis. És a dir, la gent de bé de la postguerra, doncs, evidentment, per exemple, no s'entén el concepte de gente de bien sense el nacionalcatolicisme, les Setmanes Santes aquelles que hi havia, tot aquell ambient lúgubre de confessionari. És allò d'aquell poema que jo recomano a tothom, el Mañana Efímero, del Machado, no?, que parla l'Espanya de cerrado y sacristía, de votaré María. Això és la visió aquesta. Aquí sí que jo crec que fins i tot en les capes més altes de la gente de bien actualment, aquest component tan purità i tan religiós continua existint, perquè l'Església continua tenint pes, però jo crec que en té molt menys que abans, i jo crec que modula molt menys la identitat de la gent, jo diria.
Però en debats socials, per això, diries que es manté encara amb una visió més antiga, per exemple, l'avortament,
Bueno, clar, el PP, diguem, s'ha oposat, es va oposar a la llei del divorci en el seu moment, i llavors va ser el primer de fer-la servir, o la llei de matrimonis homosexuals, i el mateix,
però
no?
Hi ha una mica de reculada, no? Ara ja no s'hi oposen, o ja diuen que és un dret, tot i que no fonamental. Van endarrere, però jo penso que la capacitat de l'Església de marcar, diguem, la vida de la gent, jo crec que s'ha vist molt, molt reduïda. També caldria diferenciar entre territoris.
Pot ser que la gent de bé sempre vagi 25 anys tard?
Sí, jo crec que sí. Bueno, jo crec que en funció dels territoris també, perquè, no sé, Sigüenza, jo estic segur que el bisbe de Sigüenza és algú a Sigüenza. En canvi, m'agradaria saber quanta gent de Sant Feliu de Llobregat sap que tenen un bisbe i quina incidència té. No dic que no en tingui, no, que en té, però no es pot comparar. No és el mateix l'Espanya...
Però tampoc es pot comparar Sant Feliu de Llobregat amb Vic o amb Solsona.
No, també, també és veritat això. Mm-hmm.
Perquè en el cas de... És a dir, ja tenim que gent de bé és un concepte que muta, que canvia en el temps. No és el mateix en el franquisme que ara, no? Encara que sigui la mateixa família que es considerés sí. gent de bé en un moment i en un altre. Què passa en l'espai? Hem parlat molt de l'Espanya de províncies, però a Catalunya, aquest concepte, gent de bé, a qui es pot aplicar? O quina traducció tindria?
Hi ha un oient que ens diu que se'n diu gent de casa bona. En català. No sé si seria el sinònim exacte que hauríem de fer servir per gent de bé.
La gent de casa bona seria la gente bien.
Sense el de.
I la gent de bé seria potser la bona gent. Uh-huh. La nostra gent. I alguna vegada algun polític ha dit la gent de Catalunya, una mica. Això seria el més homologable. Eh? El que passa és el concepte de gente de bien, i tal com ho va dir el Rajoy, jo crec que està molt lligat a una certa idea d'Espanya, també, no? Molt tradicional. Aleshores, aquest concepte, homologar-lo, per exemple, és a dir, a la ciutat catalana o basca, és...
Aquí, per exemple,
canvia una mica.
Tu t'imagines Jordi Pujol en el seu moment dient, apel·lant a la gent de bé?
Jo crec que no.
I apel·lant a la bona gent?
A la bona gent, sí. La bona gent, sí. Però quan tu dius gent de bé, estàs polaritzant molt perquè estàs dient que hi ha una gent que no és de bé, que és de mal. Deuen ser los malos españoles. Uh-huh. I, de fet, per això dèieu de lapsus fluidià, em sembla que el Feijó, sense explicitar-ho, està dient, ei, aquí hi ha una Espanya bona, que és la que jo represento, i aquí hi ha l'anti-Espanya. I, de fet, una mica, el discurs del PP va una mica cap aquí, intentar deslegitimar, no?, aquesta part
clar, que consideren... Aquesta és una altra. Si hi ha gente de bien, ha d'haver-hi gente de mal.
Gente
i
de mal.
Aleshores és un altre debat. Ah, ara, quan tu deies lo del Jordi Pujol, deies, clar, era bona gent, i en un moment donat va haver-hi un gran xoc com a país quan descobreixes que la teva bona gent pot fer les coses malament.
Clar, perquè a més una cosa que havia fet molt Jordi Pujol és el discurs moral, diguem, no?
Sí,
Jordi Pujol
lliçons,
apel·lava
mica, no?
molt als valors, no? És una mica el que parlàvem salvant les distàncies aquesta setmana amb el Barça, no? Quan el Barça més que un club i s'omple la boca de valors, quan llavors descobreixes a veure com acabarà tot això d'Enriquez Negreira, però sense això dius, home, potser, diguem, fa més mal que no pas amb un club que no ha apel·lat mai als valors, no? O en el cas de Jordi Pujol, ell apel·lava molt a aquest discurs moral.
És cert.
Hi ha una cosa que no sé si podríem situar-ho també a la Catalunya, quan dic rural, vull dir els pobles, que a vegades hi ha una realitat, ara que els pobles canvien tant, que ve gent de fora, que hi ha tanta mobilitat social, aquella gent que és... Aquí les coses sempre les hem fet així, no?, quan hi ha algun canvi. Aquí les coses sempre s'han fet així.
Bueno, no? De tota la vida.
De tota la vida.
Els de Sabadell, o els de Badalona, o els de Mataró, de tota la vida, diguem, no? Això també és una...
Sí, això és un clàssic. No, nosaltres som d'aquí de tota la vida. I dius, què vols dir?
Clar, sí,
m'estàs deixant fora d'alguna cosa sense que us han ficat?
Però al final hi ha aquest component de no canviar les coses, eh? Quan algú planteja, hòstia, però és que no fem diferent. No, aquí sempre les coses, els d'aquí les hem fet així.
Pep, una última cosa sobre el llibre, sobre els que manen, no? 50 famílies, vidi miracle, 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. D'aquests, n'hi ha algun que diguis... segurament no podria ser gent de bé en aquesta consideració que estàs explicant ara, moral, d'uns valors conservadors, etc.
Jo crec que hi hauria una minoria heterodoxa que en absolut s'encabiria amb això. És a dir, un Joan Font, de bon preu, que ve de l'esquerra independentista i no trencat els lligams amb aquesta tradició, evidentment, el Feijó no el consideraria gente de bien. En Roures, menys. Probablement Ferran Rodés, amb la seva aposta per l'ara, probablement tampoc, no? I els sectors més innovadors, més heterodoxos de l'elit econòmica, aquests sí que estan al marge d'això, jo crec.
Hi ha un altre oient que ens demana si d'alguna manera està relacionat el ser gent de bé amb carrera universitària, estudis superiors, on, és a dir, són els advocats, els metges, la gent de bé?
Abans heu dit allò, el metge, el notari, el capellà, gent que té normalment una certa formació, jo diria, aquests quadres mitjans de la societat espanyola. No vol dir uns grans estudis, però que no formen part de la capa més baixa o més popular.
Clar, torno al principi amb aquesta definició que feies, que gent de bé és la gent que no molesta els que manen, els que no molesten a la gent bé, no? Aquesta claca que deia la Maria de la gent bé. A veure, Corbacho, tornem allà on estàvem al principi, també tu i jo.
On tornem?
Fueron en un coche de caballos. Ella... muy guapa, con un traje de muy bonito, todo de encaje, y él estaba espléndido.
O sigui, el fantasma...
Eren els cavalls de que venia després la duquesa amb el carro de cavallos i han entrat primer al... Han entrat els cavalls, que a més és molt tradicional.
Ben jugat, ben jugat.
No al Palau dels Albes, sinó a un dels palaus, no? Perquè clar, en tenien més d'un, no, aquesta gent?
Mira, curiosament, tenen tres palaus, que és el Palacio de Dueñas a Sevilla, Palacio de Liria a Madrid, que és com la gran casa central, i el Palacio de Monterrey a Salamanca. Ojo, curiosament, coses que, perquè clar, també és, oh, quina gràcia, que antic tot això i tal... La duquesa d'Alba se l'ha donat de menjar a part, una dona molt avançada, també, molt avançada, que va viure la vida, que li va donar la gana, i que després, parlant amb gent propera, dius que és complicat néixer allà, dius, home, igual és complicat també néixer a altres llocs, però néixer allà quan neixes amb un destí, que és ser el duqui o la duquesa, la formació, l'educació, i aquella dona pues, va dir, jo faré el que vulgui.
O sigui, m'estàs dient que la duquesa d'Alba era una niña mal de casa bien?
Totalment. A més...
Perquè això també existeix, aquesta expressió, eh? També l'hem sentit.
Doncs, efectivament, jo crec que era un exemple d'una dona allò que va fer moltes coses, que probablement amb el seu temps a la seva família i tal. Però, curiosament, aquests tres palaus són... Ells hi viuen. Hi ha parts d'aquests tres palaus que ells viuen, quan estan a Madrid, viuen molt allà, quan estan a Sevilla, quan estan a Salamanca. I estan oberts. Ara es poden visitar els tres. I ells fan una mica... També es van agullir una mica d'això, d'obrim casa nostra, ho pots visitar, la veritat és... Bueno, pots visitar una part, després les cases ja tu has de treballar una mica perquè te les ensenyin, però al final fan com una cosa d'aquella de modernitat, que és bastant impensable en una casa de 500 anys com aquesta, i després quan sents altres discursos, per exemple, d'un dels discursos mítics del Cayetano, del fill de la duquesa, quan deien que no tenen diners, no tenen deutes, sempre, i tenen mitja Espanya en terres. I són conceptes com molt, molt complexes, però clar, també és curiós, eh? És curiós aquesta tradició. Ens van explicar una cosa, que és l'únic lloc del món mundial, bueno, la Setmana Santa, no sé on se celebra, que hi ha un pas de Setmana Santa per tota la relació que té la duquesa d'Alba amb l'hermenda de los gitanos i tot això, l'únic lloc que no és una estació de pas o de pena quan para un pas, l'únic lloc és el Palacio de Dueñas, que paren, entren a la porta, allà descansen els nazarenos i tal, i tornen a sortir, però és com una cosa de tradició mil·lenària que és única al món. I això es barregen ja, que és la tradició, el rancio abolengo, els costums...
El nacionalcatolicisme.
El nacionalcatolicisme. També, el poble aplaudint, també. El poble aplaudint, uh-huh. Allò sempre, els que manen, a la gente bien.
La genuflexió al poder, també.
Totalment. És... Aleshores, allà es barregen. També la meva mare deia, perquè hi hagi rics sempre ha d'haver-hi pobres. I deia, a veure, un moment, mama, que això... I diu, bueno, és que clar, si no, quan comences a discutir de coses de capitalisme comunista, és que si tots som rics no es pot aguantar. I jo, mare meva, però és clar, em desmunta amb un plis-plas.
I amb el teu fill has tingut alguna conversa?
Amb el meu fill m'agradaria saber què pensa ell, qui són la gent de bien, a part de, no sé, Purgant, Raúl Alejandro, Rosalía...
Home, aquests...
Ibai Llanos, això és la gent de bien ara majoritàriament.
Bueno, són gent de bien.
Gente ara bien. Són gent de bien, exacte, que no sé si és el mateix.
No, exacte, sí. Són gente bien, sí, sí. Gente bien.
Però clar, no sé si aquesta gent, per exemple, és incòmoda pel poder, no?, que dèiem. Per tant, són gente bien, però no són gente de bien que els hi fa de clar que...
No, no, al contrari, perquè al final és gente que ha pujat i tota la gent que s'ho hagi treballat i tal és benvinguda per ser gente bien. Ara, els que són de tota la vida, com deien dels pobles, de tota la vida, pues a la gente bien de tota la vida igual no li agrada gent que... No li agrada gens, que probablement ha passat en algunes zones de Barcelona amb aquest posicionament de Shakira, Piqué, més enllà de la seva vida, més enllà de tot el tema, igual hi ha una gent que diu, a veure, Piqué és dels nostres, de tota la vida. I aquesta noia, que és de fora, qui dius, perdoni, però bueno, estem parlant d'altres coses, però això és una cosa com molt de carrer.
No, no, és que els de tota la vida, Pep Martí, aquesta expressió que a tants i tants pobles i ciutats de Catalunya se sent, també té un ressò amb això que estem parlant, no?
I tant, això també, sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, gràcies, Pep Martí, que ens has il·lustrat molt.
Home, no.
Ens has il·lustrat molt amb això. Dimecres que ve, més dels que manen, a veure qui triaràs aquesta setmana.
Molt bé.
Eloi, no te'n vagis, perquè avui rememorem... Espera't, perdona un moment. És que jo em vaig distraient, perquè en una de les quatre pantalles de tele que tinc aquí a l'estudi, concretament a l'esquerra, a la superior, hi ha Telecinco posat, sí. Hi ha un concurs. i tota la setmana que vaig veient el José Corbacho aquí en aquest concurs. Expliqui'm què fas, clar, com que no et sento...
Bueno, d'entrada està gravat, perquè si no seria ja... Seria molt guai, eh? Seria molt guai.
La gente bien, no us desdobleu?
I de fet, crec que els que són de bien de veritat, sí, però jo no crec que pugui. I de fet, aspiro a sortir a les quatre pantalles algun dia mentre estan fent programa.
A veure, que ara està parlant, ara està parlant. Posa allà. Guai,
clar. Confido. Està...
Una resposta?
Aquí què estàs fent? Estàs ajudant un concursant?
Sí, estem ajudant amb un concursant, perquè és un programa que fan que has d'endevinar paraules i tal. I el bo d'aquests programes al final és quan coincideixes amb gent com aquest, que hi havia l'Alejosaures, que és encantador, el Gorka Ochoa, que és encantador, i el que és un descobriment per mi, és les dues vegades que he coincidit amb ell, és Nicolás Coronado, el fill de José Coronado. Té un encant, és tan bon tio que jo crec que aquest xaval, bueno, farà com el seu pare, farà el que vulgui a la vida, perquè és un encant. Jo vaig a aquests programes a conèixer gent, en realitat. Quan els meus amics no em truquen, dic, me'n vaig a un programa i com aquí, mira, aquí estic encantant, amb gente bien.
A conèixer gent i a conèixer paraules, perquè fa un moment posava sopicaldo.
Sopicaldo,
això és una paraula?
No la vam endevinar.
No la vas endevinar, aquesta. Avui l'Eloi ens portarà un viatge a un altre concurs mític de la tele, eh?
Sí, sí, un programa de l'any 88. Jo diria que és un programàs Tres Pics i Repicó.
Tres Pics i Repicó, amb en Toni Bassas, 27 anys, sí. Hem tornat a veure aquest programa, i ara en parlarem d'aquí un moment, però abans passarem per París, perquè la catifa vermella a l'Olímpia de París deu estar entrant en aquest moment Albert Serra, que està nominat a 9 premis César per la seva pel·lícula Pacifiction, que diguem que Goyes no en va guanyar cap, no estava nominat a cap. Veurem a veure què passa aquesta nit a París. Ara tornem. Corbacho, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
I Pep Martí, també. Gràcies. Bon cap de setmana.
La gente bien, marxem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
El món del màrqueting digital té per davant reptes apassionants, però estem preparats per afrontar-los? ESIC et convida a participar en el primer bootcamp de màrqueting digital, on podràs entrenar-te amb la tecnologia més utilitzada. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona per a fer-li un gir radical a la teva carrera professional en 2 mesos.
Gira d'acomiad de l'Elutier. El mític grup argentí s'acomiada definitivament dels escenaris amb el seu nou espectacle Mastropiezos de Mastropiero.
Últimes funcions a Espanya. Barcelona, 3, 4 i 5 de juliol a l'Auditori del Fòrum i 9 de juliol al Festival Salat de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
Compra les teves entrades a theproject.es i a salat.cat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
És molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és!
Islàndia, amb Albert Om.
Dos quarts de vuit i quatre minuts. Aquesta nit a París, ho dèiem abans, se celebren els premis de l'Acadèmia del Cinema Francès. El César queda una mica més d'una hora perquè comenci aquesta gala, a la catifa vermella del Teatre Olímpia, i tenim la corresponsal de RAC1, Laia Forés. Laia, ha arribat ja? Albert Serra, quin ambient hi ha ara mateix aquí?
Doncs encara no ha arribat el seu equip, o almenys una part del seu equip, que han passat ràpid per davant d'on ens trobem nosaltres. Ens han dit que estaven una mica nerviosos. La veritat és que estaven molt contents de poder estar aquí, ens han dit també. Ara mateix estem a la catifa vermella, a l'entrada de l'Olímpia, al teatre on es fa aquest any la cerimònia, i estan entrant tots els protagonistes. De fet, ara hi ha cua fins i tot pel fotocall. No sé si podeu sentir els de fons fotògrafs que estan, diguéssim, cridant els actors perquè es parin, perquè posin, perquè... posin una miqueta més, no? Perquè passen tan ràpid que els fotògrafs pràcticament no tenen temps ni de fer les fotos. Doncs estem aquí esperant Albert Serra, un dels protagonistes d'aquesta nit, Pacific Fiction. La seva pel·lícula ha estat nominada a 9 César, entre ells millor pel·lícula i millor direcció. Veurem si se n'emporta algun. Fins aquí una estona no sabem, com dèieu, comença a 9:15 de la nit i s'espera que s'allargui entre dues hores i dues hores i mitja, depèn dels discursos. Ja se sap que amb aquestes cerimònies, doncs a vegades la cosa s'allarga. De fet, aquest any, una de les novetats de la cerimònia del César que emet Canal Plus és que no només hi ha un presentador com fins ara, sinó que n'hi haurà 12. Serà una cerimònia que volen que sigui coral, que tingui més agilitat que altres anys, perquè aquí a França doncs passa el mateix que passa als Goya, als Gaudí, als Òscar, no? Que a vegades la cerimònia es fa una mica pesada per l'audiència, i aquest any han decidit doncs posar 12 actors, la majoria són actors i actrius, estaran dirigits per Tahar Rahim, és un dels actors francesos de moda, i passaran doncs per l'escenari 12 persones més. Veurem com va aquesta nit, si Pacific Fiction s'endú algun dels nous César o no. Us anirem explicant a RAC1.
Gràcies, Laia Forés, des de París, des de la catifa vermella, amb aquest so que sentíem de tots els actors, actrius, la gent del món del cinema francès que van entrar. Ja ho sabeu, que Albert Serra és una persona molt estimada i respectada a França. 9 premis César, és candidat, director, pel·lícula, actor principal, fotografia, disseny de vestuari, de producció, so, efectes visuals, i també el César dels estudiants.
Hi ha alguna categoria que la que no estigui nominat?
Suposo que alguna no, però vaja, que en tot cas està nominat, diguem, a dues de les principals, que és millor pel·lícula i millor direcció.
És la pel·lícula més nominada.
És la pel·lícula més nominada.
Déu-n'hi-do. És la tercera,
la tercera.
És a dir... N'hi ha una o dues que en tenen 12 i després hi ha de Pacific Fiction amb nominacions, però diguéssim que n'hi ha dues que tenen alguna nominació més i que també opten a la millor pel·lícula de França aquesta nit.
Ja sabem que això no vol dir res, perquè mira les nominacions que tenia el Carràs i no es van dur cap Goya. Veurem a veure què passa aquesta nit, ens ho explicarà la Laia Forés. 8:15. A veure, s'afegeix a la taula bona gent, s'afegeix a la taula bona gent mallorquina. Marc Ferragut, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta mirada verge que sempre incorporem a la secció de l'Eloi, que tornem a veure un programa de TV3, ara que a Televisió de Catalunya arriba als 40 anys aquest 2023, i avui hem triat un gran programa.
Grandiós.
Amb una sintonia que jo crec que molta gent quan la senti recordarà.
Sí,
eh?
Que és aquesta. Tres pics i repicó, un concurs bàsicament, però que era un xou perquè passaven moltíssimes coses, i aquesta sintonia tan identificativa d'un programa que va durar 3 anys.
Tota la música del programa era del gran Joan Albert Amargós. Hi ha molts grans noms en aquest programa que intentarem anar desgranant mentre recordem aquest programa. Anem però primer a les dades del programa. Dia i hora d'emissió.
Els dijous a la nit.
Durada.
Una hora i mitja, una hora i tres quarts.
Número total de programes.
116, des de l'octubre de 1988 al juny de 1991.
Presentador.
Antoni Bassas, i en algunes ocasions substituït per Charlie Diego.
Personatges principals.
Els assistents, Guigi Murga, en Bombeta, en Boca Grossa, en Sam, que era el pianista, la jutgessa i la Vicenteta, entre d'altres.
Hi ha però... algú?
Ja s'ho feia a sobre.
Sí, clar.
Programa
sí, sí.
Escollit que hem tornat a veure.
El programa número 23, a més, el 29 de març de 1990.
Bona nit, família. Benvinguts a Tres Pics i Repicó. Comencem, com sempre, amb l'entrada dels concursants d'avui. La senyoreta Imma acompanya la concursant negra, l'Eulària Panyella, que dona classes de català a Ripoll. Aquesta jove excursionista farà el recorregut més llarg del programa en solitari a la pista blava i acompanyada pels equips de les pistes vermella i negra. La Mònica entra amb la Glòria Castaño, des de Badalona, i ella visitarà els esports relacionats amb el mar. La Glòria s'acompanyarà fins al repicó de les pel·lícules amb l'ajut d'un equip familiar que coneixerem més tard. I finalment la Maria Josep ens presenta el concurs en blau d'aquesta nit, l'Antoni Miralta.
A veure,
què és aquest ritme?
Primera conclusió. Primera conclusió, nosaltres l'hem tornat a veure sencer, però només escoltant aquests 37 segons, em sembla que eren què?
És que no sé com pot parlar tan ràpid l'Antoni Bassas, és a dir, no el podríem posar ni a 1,5 ni a 2 que amb les notes de veu, és impossible, no se'l podria entendre, parla molt ràpid.
És acollonant el ritme.
És increïble.
I dic aquesta paraula perquè, clar, poses allò amb la visió d'un programa de l'any 1988 i el que veiem era un ritme molt diferent aquest, no? I Tres Pics i Repicó anava com un coet, de fet passaven moltíssimes coses.
Ens sembla ràpid el 2023, vol dir que llavors hi havia una voluntat claríssima, recordeu que idea, guió, direcció, hi ha Joaquim Maria Puyal darrere d'aquest programa, però el ritme és frenètic.
No, no, és que ara que parlàvem de pel·lícules nominades, no, amb això de l'Albert Serra, hi ha una pel·lícula que està nominada a 11 Oscars, que és Todo a la vez en todas partes, eh? Doncs aquesta és la meva sensació veient el Tres Pics i Repicó, perquè és que passen moltes coses, és que pràcticament cada minut està entrant un personatge, està venint una prova diferent, és increïble.
A veure, de què anava? Per la gent que no sàpiga de què anava Tres Pics i Repicó.
És més difícil d'explicar que quan el veus. Sí.
D'acord, és que la dinàmica va semblar complexa.
Sí, el nom té molt a veure, Tres Pics i Repicó, que hi ha un concurs amb tres concursants i tres parts, la pista blava, la pista vermella i la pista negra. D'aquí el nom de Tres Pics. La pista blava competia en tres concursants, a la vermella dos concursants i a la negra un concursant. A la pista blava competien els concursants sols, a la pista vermella amb bona part de la família, hi anava un nen o una nena petit, l'avi o l'àvia, la parella i un adolescent. I a la pista negra un concursant amb un grup d'amics experts que el servien per que l'ajudaven a completar les proves que hi havia en cada un.
Això són els Tres Pics, sí. Falta el repicó, que això és la manera també que es trucava antigament a les cases, no? Amb Tres Pics i un repicó. Què era el repicó?
El repicó era un afegit que permetia aconseguir un premi afegit als que ja havien aconseguit, perquè a cada prova els concursants feien rodar un dau i hi havia un premi en metàl·lic si superaven la prova o no. I el repicó era aconseguir un premi afegit. Hi havia un repicó, que el premi era un cotxe, i que jo crec que és una de les coses que més recorda la gent d'aquest programa, que era el de la frase maleïda.
Demanarem a la jutgessa que lliuri, sisplau, a una de les nostres hostesses la frase maleïda d'avui. Moltes gràcies. L'hem extreta d'un llibre de Quim Monzó, de fet ha estat un recent best-seller català. La magnitud de la tragèdia és el títol del llibre d'on han sortit les 20 paraules que avui inspiren la frase maleïda.
Jo estava enganxadíssim a la frase maleïda. Era al final del programa i era un moment boníssim que cada un dels concursants deia afegia una paraula a la frase.
I l'havies de memoritzar, no? I clar, jugàveu a casa, entenc, no? És a dir, tu repeties amb el concursant el tros de la frase que pertocava.
Sí, havies
i a més...
havies d'anar a completar la frase que arrossegaves i afegir una paraula.
Clar, clar. I a més la paraula sortia impresa, no? Sobre impresa a la pantalla, per tant, podies fer-ho tu també des de casa.
Dèiem que passaven moltes coses, moltes proves diferents. Per exemple, hi havia proves de cultura general, de coneixement musical, fins i tot havien de fer també alguna actuació.
Primera casella de la Glòria és la casella de l'actuació. Glòria, què vol fer?
Cantarem una cançó, Moonlight Shadow.
Moonlight Shadow, amb el Sam. Glòria, cap al piano del Sam, sisplau.
Michael Field.
Moonlight Shadow.
El Sam, que era Lucky Guri, eh?
Era Lucky Guri.
Sí, senyor.
Efectivament.
Lucky Guri, encara abans, encara no era, diguem, el pianista del Buenafuente.
Del Buenafuente, exacte. Lucky Guri toca i la Glòria, doncs, ha d'interpretar. Aquí la tenim.
Bé, digne, no? Deixarem en digne. Sí. Tot i que després, clar, després la valoren, no? Hi ha tot un jurat.
Sí, de fet hi havia una jutgessa, que interpretava la Carme Llaràs. Hi havia un jurat que sí, efectivament, i la Carme Llaràs
aixecaven uns cartells,
una puntuació, i llavors la jutgessa deia si aquesta puntuació doncs, era, superava la que hi havia d'origen, no? Però deia que els concursants havien de ser molt complets, havien d'interpretar, havien de tenir coneixements lingüístics. Per exemple, aquesta és una de les proves clàssiques, la de coneixements lingüístics.
Prova lingüística. Deixi la guitarreta aquí, agafi el retolador i fixi's en aquesta frase que hi ha a la pissarra. I què diu?
L'Ali no em falli, eh?
No hi podien fer res, el fill al cap. Ells eren 22. Faci una guixada a la paraula que és incorrecta i posi al damunt aquella que... No em tapi tant la pissarra.
Això així?
Ja sé que la faig escriure...
Vostè s'ha carregat el fill al cap i posa el cap i a la fi, el cap i a la fi, posa vostè.
No, escolta, l'Ali, vingui cap aquí. Això que vostè ha fet és correctíssim.
Són la veu del Guix i el Murga,
que eren els assistents del programa, que això participaven en algunes proves, donaven pas a algunes proves, o apareixien i feien doncs, moments de...
Que no sé quin dels dos és, però ara no sé si és el Guix o el Murga, però n'hi ha un que em recorda molt el Toni Albà.
El Murga, perquè el, sí. Xavi, el Xavier Guix, psicòleg, que diguem que el podem sentir, per exemple, amb el podcast que fan el Tranquil·lament amb el Marc Serra, vull dir que, escolta,
ostres,
aquí...
Sí, va començar d'assistent...
I, bueno, d'assistent, no? Era una parella humorística del moment, Guix i Murga, i llavors, diguem, ara té també una vida com a psicòleg, sí, sí.
Va, una altra prova, la d'endevinar cançons. L'últim Muritoca...
Moltes gràcies, Luquiguri, per la teva companyia aquesta nit. Senyors, qui canta això? 400.000 pessetes en joc.
L'Stevie Wonder?
Això canta l'Stevie Wonder. Jutgessa.
No canta l'Stevie Wonder. No. La cançó és Didn't We Almost Have It All. No, ho tenien quasi tot, interpretada per Whitney Houston.
Whitney Houston, la jutgessa aquí posa
les coses. En aquest cas, no valida la prova. No valida la prova la jutgessa, i deia que el Miquís i el Murga sortien i apareixien, donaven pas algunes proves, però també en algun moment feien coses com aquesta.
Allò, per trobar un terme mig, podríem cantar el dalt del tren, que també té marxa.
Sí, sí,
comença, va.
Ojo, que canta en
baixa. A dalt del tren, tots anem i dalt del tren, tots anem i dalt del tren, tots anem i hi ha lloc per tota la gent.
Ué! Molt bé, molt bé.
I saps que m'agrada molt? Parlàvem del ritme aquell inicial, però dius, això és que comença el programa, no? I en Bassa es tira així, amb aquest ritme, quan
no
comença el programa.
Ritme, no baixa el ritme?
No, mireu a mig programa com presenta les famílies.
Aquest és l'equip que ha format la Lali. La petita és la Jordina Mala Gelada, l'avi en Josep Guàrdia, la parella en Pere Busquets i la noia del joc de les paraules és la Clara Bonavia.
Així presenta les famílies a mig programa, com dèiem, i... Jo crec que el programa per ritme aguantaria, avui.
Sí, totalment.
No?
Sí, és que això moment, estan d'acord, no? Fins i tot no? que baixen dues motos per les escales, perquè hi havia com aquelles escales, i baixen dues motos que l'únic que fan és baixar per les escales i ja està. No fan cap altra cosa, vull dir, perquè no paren de
passar.
Clar,
però és que hi ha de tot. Hi ha música, moments, humor, màgia, no? És un constant d'entrar i sortir gent per aquelles escales, sí, no? Per interrompre tot. Una mica la idea, jo recordo que es havia explicat això en el seu moment, era fer com un 1-2-3 a la catalana, no?
Sí, a més també la posada en escena té aquesta, això que deies, no? Té aquest element de l'1-2-3. Jo deia que aguantava de ritme, però no té tot res perfecte, eh? Vull dir que hi havia una mirada masclista i que es demostra en aquest moment del programa.
I finalment les nostres hostesses entren aquí amb tres faldilles, tres minifaldilles, hem de dir, amb tota propietat. Tenim una faldilla que insinua un quadret, que diu la Mònica, un altre així com més avellotat, i finalment una texana bastant senyideta. Uh-huh. Trina una
la del mig.
Per la seva parella. La aquesta del vellut, sí, molt bé.
Van fer entrar les tres hosteses amb minifaldilles, faldilles molt curtetes, no? per això, per fer una prova amb la parella, saber quina es posaria la parella, que després la parella havia d'endevinar si...
Hosteses totes si dones, i una d'elles, recordo que era Mònica Pont, que llavors va fer famosa, personatge també habitual de la premsa del cor.
Que hi ha un moment que la Mònica Pont, quan estan dient que donaran el cotxe, si acaben la frase maleïda, surt ella dins del cotxe, que sembla que vingui incorporada, saps? És a dir, t'emportes el cotxe amb Mònica Pont, saps?
Una altra cosa molt important, no trobeu que els premis en metàl·lic eren molt potents?
Que quan he vist la imatge he pensat que en segons quins programes jo havia vist l'hostessa asseguda al capó
sí,
del cotxe.
Sí, tens raó, i ella
aquí
estava
va, conduint, aquí conduint el cotxe.
Aquí havíem guanyat un, ja un punt més de pensat, les dones poden conduir.
Com a
sí.
mínim no està asseguda ja al capó del
sí,
cotxe.
Sí, aquí s'havia notat això.
No, deia que a mi hi ha una cosa que em sorprèn, els premis en metàl·lic són molt potents, són molt importants. O sigui, a vegades hi ha proves que hi ha 400.000 pessetes en joc.
És que què ha passat amb els concursos?
150.000 pessetes, 200.000 pessetes, que anaven peles, llavors.
Acaben encara guanyant, em sembla, aquests 1.650.000 pessetes.
Sí. Això és una
barbaritat. 10.000 euros.
10.000 euros, no està gens malament.
10.000 euros.
Però perquè en aquella època troba, no és el mateix. En,
clar, un programa. Ah.
Troba un concurs ara a TV3 que doni 10.000 euros.
Clar, clar,
no?
Clar. I viatges i cotxes, no? Sí, que, sí. Aquella època.
Voleu sentir la frase maleïda del programa que hem tornat a veure? Sí? Sisplau. Així arrenca.
Endavant el repicó de la frase maleïda.
A.
A diferència.
A diferència del.
A diferència del que.
A diferència del que li.
Guanyen 950.000 pessetes.
Del que li havia.
A diferència del que li havia passat.
Sí, sí.
A diferència del que li havia passat el.
Clar, això us heu d'imaginar, 5 persones, cadascuna té una fitxa només amb la paraula, amb les paraules sí. que li toca dir a ella, sí. clar, no té les altres, diguem, sí, sí. no, les altres les ha de memoritzar totes i llavors
ha de recuperar la frase sencera i afegir-la.
I l'acaben o no?
Escoltem-ho.
A diferència del que li havia passat el dia abans al teatre, ara sentia els sorolls d'una.
A diferència.
Amb una perfecció exasperant. Exasperant la història del cotxe de la frase maleïda, que no hi ha manera que se l'emporti ningú.
Però és que li quedava res ja per acabar.
Sí, sí. Era molt difícil, per això. No ho aconseguia. Sí, sí. Era molt difícil.
Concentració extrema.
Aconseguir el cotxe, que era el premi d'aquest repicó, que era la frase maleïda, al final del programa. Una de les claus del programa. Et deia que passaven moltes coses als personatges que hi apareixien. Hem parlat de Lucky Guri, la jutgessa, els assistents, en Guigui i en Murga. Però a mi n'hi havia un que m'agradava molt.
Què ens explica avui, Bombeta?
Doncs, miri, avui una de pescadors. De pescadors d'aigua dolça. En certa ocasió vaig haver d'actuar.
Explicava enigmes, no?
Sí, l'interpretava el Damià Barbany, arribava, explicava una història que acabava plantejant un enigma als concursants que havien de resoldre, havien d'explicar quina era la solució d'aquella història que explicava el Damià Barbany. Aquest era en Bombeta. També hi havia un altre personatge que era en Boca Grossa.
Què ets el Jordi?
Què és això,
el Boca Grossa? On hi ha el Boca?
El recordeu, què?
És el Jordi L.P.
Sí.
I a més, jo me'n recordo que no parava de dir mil peles, tio, i una vegada em vaig trobar 1.000 pessetes pel carrer i vaig començar a cridar mil desesperada, peles, 1.000 peles, tio.
Clar, peles, tu tenies aquí, amb aquest programa, 8 anys,
8
no?
8 anyets, sí. Sí. Però clar, alguns personatges els recordo molt, i també passa, jo crec que d'alguna manera, com amb l'1-2-3, que jo l'1-2-3 no el vaig veure, però se m'han quedat moltíssimes coses i tenim el referent, igual que passa en aquest cas, no? Amb
sí,
el que hi ha algú.
Però l'1-2-3, com amb tants referents que no són estrictament catalans, ha perviscut molt més que no passa el 3 pics i repico, diguem, no?
Sí, sí,
l'1-2-3, fins i tot gent que no el va veure mai sap algunes coses perquè ho ha sentit
por
repetit. Por 25
pesetes.
Sí. Piticlin.
Ben,
i queden coses
per estar amb 3 pics i repico. A veure, posa-li.
El Boca Grossa, que era un fanfarró, però el personatge del programa.
Ara. Que hi ha algú? Hola! Se pot passar?
Aquest era un dels moments esperats, no?
Sí, que baixava per les escales amb aquells talons i que no parava de treure's totes les coses que portaves, les traia de la pitrera, no? La Vicenteta, que parlava valencià.
Sempre he volgut disfressar-me de la Vicenteta.
Doncs endavant.
No ha arribat el moment?
No ha arribat el moment.
Doncs mira, potser serà avui, escolta'm, tens estona. Hem de dir una cosa, que la Maria Xinxó tenia 8 anys quan s'emetia el Tres Pics i Repicó, però és que el seu presentador, Antoni Bassas, en tenia 27 quan va començar, eh?
És que és al·lucinant, eh?
Ara seria impensable.
Sí, jo crec que sí, però és que a més, ho veus 30 anys després i ho feia molt bé.
Molt.
No? Sí, sí. Tornat a veure
molt.
Ara...
Molt.
I no em sembla un paper fàcil, perquè sí. no paren de passar coses, has de fer humor, has de posar-te seriós quan toca posar-te seriós, has de fer preguntes, és a dir, has de tenir tot com molt controlat i donar la sensació que és molt fàcil perdre el control en un programa on passen tantes coses i a més has d'anar tan i tan i tan ràpid.
Hem parlat amb Antoni Bassas i ens explica si això que expliques per ell va ser fàcil o no va ser fàcil.
Bé, ho vaig viure amb molts nervis, amb molta responsabilitat i a més
amb la clara sensació que n'havia d'aprendre molt, perquè al començament tot era molt gran per mi, és a dir, un plató amb 150 persones de públic havent de donar rèpliques a actors que venien amb un guió que jo també m'havia d'aprendre i que tenien normalment un punt de comicitat o de suspens pel funcionament del concurs, gestionar l'estat d'ànim dels concursants, alegrar-me amb les seves alegries, consolar-los quan les coses no els anaven bé, tenir present els espectadors que ens estaven mirant, tot això era una assignatura bastant llarga i els, diguéssim, dos o tres primers mesos no van ser fàcils.
No van ser fàcils, van trobar-li per això el to i va anar com un coet. Ara bé, també parlant amb en Bassas, com arriba ell a presentar això, que és la seva primera experiència televisiva?
Bé, jo arribo a presentar el programa perquè era un programa de la Factoria Puyol i jo en aquella època ja feia alguns anys que feia les transmissions de futbol a Catalunya Ràdio Vell, abans al començament a Ràdio Barcelona, el futbol en català. Va arribar un moment que TV3 m'ofereix d'anar a dirigir el desplegament de la televisió de Catalunya als Jocs Olímpics de Seul del 1988. Quan li comento el Puyol em diu: jo tinc en ment una altra cosa, que és proposar-te la presentació d'un programa de màxima audiència, d'un concurs, i aleshores, li dic que sí i ens posem a treballar.
Es posen a treballar i l'impacte és brutal. L'impacte de Tres Pics i Repico, bé, de la televisió en aquells moments, era brutal, i en Bassas també se n'en recorda.
El Tres Pics i Repico va triomfar tant perquè era un programa ambiciós, estava molt ben pensat, hi havia molt de talent davant i darrere de la càmera, tenia molt de pressupost, teníem un patrocinador potent en aquell moment, que era Caixa Catalunya, pels premis. És un programa que tenia un objectiu molt clar, que el van a buscar des del primer dia i el va trobar, que era trobar un públic familiar. Jo començava els programes dient: bona nit, família. Tot això, a més, en una època en què pràcticament hi havia tres canals, perquè tot just començaven a néixer les privades espanyoles, però no tenien ni una quarta part de la força que tenen ara, i per tant TV3 hi havia nits que imparava, no? O sigui, jo recordo ser extraordinàriament popular en aquella època, és a dir, d'allò que em coneixia tothom quan entrava en un taxi, quan entrava en un restaurant o quan anava per una vorera. En honor a tot l'equip que va fer el programa, Tres Pics i Repicó va aconseguir no només unes grandíssimes audiències en termes numèrics, sinó que va penetrar en un segment de telespectadors que normalment no posaven TV3. Hi havia molta gent castellanoparlant que m'aturava i em deia: jo el veig tots els dijous fent el Tres Pics i Repicó. Recordo, per exemple, que Risto Stoichkov em comentava els desplaçaments del Barça que em veia cada setmana.
M'agrada molt aquest detall. Sí, aquesta no me l'esperava, que el Risto Stoichkov també li digués: que n'hi ha algú?
Que la frase maleïda, no?
Seria extraordinari, eh?
No, clar, quan diu el gran equip del programa, clar, és que tu mires els crèdits, hi ha tot un món a cada nom,
de sortir noms
perquè, clar,
importants.
El Puyol, no? Idea, guió, direcció, però és que hi ha el Jaume Cabré darrere també, però és que hi ha el Jaume Fuster.
La Mònica Terribas
de redactora. Deia això, la música, el Joan Albert Amargós, el Jordi Mir, l'edició, tota la part lingüística, en fi, vull dir, clar, realment era un dream team, com diu el Bassas, molt ben pensat aquest programa.
Sí, i després tot aquest talent que deia l'Antoni Bassas que hi havia a darrere, però també davant de la pantalla, no? Incluïa, doncs, això, el Cesc Aral, no? Que és aquest actor que fa el gran personatge del Tres Pits i Repicó. És dels personatges que a mi m'havia arribat sense haver-lo vist mai. Jo tenia menys 2 anys, no?, quan es fa aquest programa que hem vist avui.
Menys 2 anys.
Sí, sí. Però que realment és això. Jo, aquesta cosa que dèiem ara, no?, del que n'hi ha algú, a mi m'ha arribat i m'ha fascinat veure el personatge ja. M'ha guanyat en res, en 30 segons, quan l'he vist en el seu context.
Cesc Aral de Barcelona.
Cesc Aral de Barcelona. Sí, sí. Sí,
o sigui, no era valencià.
No ben bé. Clar, és que hem parlat amb ell perquè ens expliqui quin és l'origen del personatge i per què parlava valencià.
La Vicenteta va néixer de creuar dos personatges que jo tenia de cabaret, que era el d'una fallera i el d'una cupletista dels anys 20, I, bueno, d'això em va sortir aquest petit monstre, per dir-ho d'alguna manera, que va ser la Vicenteta. La Vicenteta parlava amb accent valencià perquè en Joaquim Maria Puyal volia portar en el programa doncs, les diverses parles d'arreu dels països catalans. I, bueno, ell, com que sabia que jo tinc família valenciana i parlava el valencià, doncs vam decidir que això, que parlés en valencià, perquè hi hagués una mostra de totes les parles.
I mira, al final va ser un tret distintiu. La Vicenteta, un personatge superestimat. I com és que va generar aquest efecte entre el públic?
Jo crec que el que tenia d'especial la Vicenteta és que, bé, era gent del poble, d'acord? Vull dir, és que jo el vaig treure pensant en una cosina meva de Castelló, del poble de Torreblanca, d'on era la Vicenteta, i doncs el veia la gent natural, entens? I gairebé quan em paraven pel carrer i em deien, escolta'm, que la Vicenteta, és que jo tinc una tieta que és igual que ella, és que jo la veig amb ella, és que parla igual que la meva tieta, és que va vestida, porta maquillatge igual que la meva tieta, o la meva àvia, o la meva mare. Bé, jo crec que sí, que la simpatia ve d'aquí, que és un personatge... és de ficció, clar, però jo diria que una ficció que s'apropa a la realitat.
Que hauria estat molt bé conèixer, no?, la persona amb la que es va basar la Vicenteta, no?, aquest personatge. Un personatge que va reaparèixer el 2011 a la Marató. El motiu, aquest.
Vosaltres ja sabeu que el meu personatge de la Vicenteta l'interpreté un actor que es diu Sesqueral.
Sí, senyor.
Que sóc jo. Ole!
Ostres, ja li aguanto.
Ostres, ole, gràcies.
Distreu la perruca.
I escolteu una cosa. Escolteu una cosa molt important. Jo també he estat trasplantat de fetge.
Clar, el Cesc havia estat trasplantat de fetge i ha recordat aquella aparició i la seva història amb aquest trasplantament.
Doncs sí, vaig voler sortir a la Marató dedicada als trasplantaments, perquè jo estic trasplantat a fetge, ara ja fa, doncs, 13 anys, i, bueno, estic bé, molt bé, perfecte. Clar que quan et diuen que l'única solució és la del trasplantament, doncs et quedes així com... Bueno, va ser un cop molt dur. Em van tenir de convèncer molt els metges perquè em deixés fer el trasplantament, perquè no ho és gaire clar. Jo l'únic que vaig demanar a l'equip mèdic és que un cop fet el trasplantament pogués fer vida normal, és a dir, poder tornar a treballar, perquè ells em parlaven de que ja podia demanar la jubilació, la baixa permanent, etc. No, jo el que vull és tornar a treballar i no deixar perdre la Vicenteta. Estic molt bé, val valer la pena.
Deixeu-me dir que el Cesc Aral continua en actiu, centrat en la docència ara. És professor a l'Escola d'Actors de Barcelona.
Boníssim avui. Boníssim, Eloi.
És que era un programa.
Ens ha fet molta il·lusió tornar a veure el Tres Pics i Repicó. L'enhorabona a tota la gent que el va fer possible durant aquests anys del 88 al 91. Pausa i continuem.
RAC 1. El futur no és projectar pel·lícules sobre la superfície de la Lluna mentre seus al sofà de casa. El futur és que no et puguin tallar la llum. Si no pots fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas, t'ajudem a trobar solucions. Entra a barcelona.cat/drets energètics i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i Òpera a Catalunya presenten al Palau de la Música Catalana Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini.
Amb Carmen Solís, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tubella en els papers principals i amb la Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Dissabte 25 de febrer a 6:45. Entrades a osvallès.com.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs en sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITacademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Islàndia, amb Albert Om.
Les 8 i 5. Aquesta hora fa poc que ha arrencat al centre de Barcelona una manifestació, un any de la guerra d'Ucraïna, en favor d'Ucraïna. El passeig de Gràcia ha començat, es dirigeix a plaça Catalunya. Seguint-lo hi tenim l'Anna Salvador. Anna, bona tarda.
Bona tarda. Entre els milers de persones que s'han reunit aquí hi ha sobretot gent de la comunitat ucraïnesa de Barcelona, però també de Catalunya, que vol donar suport. Hi ha persones de totes les edats que volen reivindicar que la guerra encara no s'ha acabat.
Volem mostrar que l'exèrcit i la gent d'Ucraïna estan lluitant i defensen la seva terra. Volem mostrar que la guerra continua i que donem suport a Ucraïna.
The war is ongoing and Ukrainian support.
Ayúdenos a echar a Rusia fuera, a desarmarlo totalmente, porque si dejamos con armas, eso durante 2-3 años que toman reposo, volverán a atacar, pero con más fuerza todavía.
Moltes de les persones que estan aquí porten banderes d'Ucraïna i pancartes on s'hi pot llegir "Només pau i no ens mateu més". Fa uns minuts els manifestants també s'han posat d'acord per desplegar una gran bandera ucraïnesa al llarg d'aquest carrer de Passeig de Gràcia, també per cantar algunes cançons en ucraïnès reivindicatives. En aquest moment la marxa avança cap a la plaça Catalunya, on a 9:15 s'hi farà un acte.
Gràcies, Anna. Aquesta és la imatge, doncs, ara mateix, al Passeig de Gràcia, moltes banderes ucraïneses, al capdavant una gran bandera que posa Barcelona amb Ucraïna, i l'acte central que s'hi farà d'aquí a molt poca estona, que tindreu més informació, evidentment, el, no ho sé, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ha parlat de Zelensky, també, eh?
Sí, s'ha mostrat convençut que el seu país acabarà guanyant la guerra aquest mateix any. El president ucraïnès ha redoblat la pressió als països aliats perquè li enviïn més armament, sobretot avions, cosa que, de moment, l'OTAN no ha assegurat. D'altra banda, Zelensky també ha demanat molt clarament a la Xina que es posi al seu cantó i que no enviï armes a Vladimir Putin.
I avui el ple de Barcelona ha reclamat Ada Colau que refaci les relacions amb Tel Aviv.
Sí, tots els partits, menys els comuns i Esquerra, han demanat que es restableixi de forma immediata l'agermanament amb la capital d'Israel i amb Gaza. Això després que Colau decidís trencar relacions amb Tel Aviv. L'alcaldessa, però, s'ha refermat en la decisió que va prendre en el seu moment, tot i al revés. Per Colau, que suposa aquesta decisió del ple, a efectes pràctics, això sí, només es tracta d'una votació simbòlica.
I acabem, les inscripcions de dones per ser bomberes de la Generalitat han crescut un 50%.
Tal com us ha avançat avui RAC1, més de 600 dones optaran a ser bomberes a la propera convocatòria. És aquest augment que comentaves del 50%. Dels més de 3.000 candidats a les 250 places que s'han obert, 2 de cada 10 són dones. Des del cos esperen que aquesta tendència segueixi creixent. Un dels requisits que hi posa pals a les rodes, però, és que per inscriure's cal el carnet de camió. Per això els bombers recorden que a finals d'any hi haurà una altra convocatòria i que, per tant, les dones que vulguin tindran més temps per poder-se treure aquesta llicència. Ara mateix, només un 2% dels bombers de la Generalitat són dones.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I els esports, Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida anirem a l'agenda del cap de setmana. Abans, però, tenim un nou capítol, no?, del cas Enríquez Negreira.
Sí, avui hem conegut la primera querella presentada contra l'exàrbitre i exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres. L'ha presentada l'àrbitre lleidatà Xavier Estrada Fernández, que ja no xiula partits, és àrbitre específic de VAR. La querella s'ha presentat per un presumpte delicte de corrupció esportiva.
El dia que el Girona ha presentat el projecte de ciutat esportiva.
Que es construirà Vilablaneig, al costat de Girona, que s'espera que estigui acabada el 2025, una nova ciutat esportiva, la segona més gran del City Group, per darrere de la de Manchester, que costarà 25 milions d'euros. Constarà de 7 camps de futbol, 3 de gespa híbrida i 4 de gespa artificial d'última generació. A més, un dels camps tindrà graderies. Aquesta nova ciutat esportiva acollirà l'activitat dels primers equips masculí i femení, del Genuine i també de tot el futbol formatiu. A més, també la seu institucional i oficines del club es traslladaran a aquesta nova instal·lació.
Ara sí, agenda, a veure, Espanyol, Girona, Barça, a quina hora juguen aquest cap de setmana?
Sí, el Barça amb novetat d'última hora, perquè hem de conèixer que Ansu Fati serà baixa del partit al camp de l'Almeria. Ha patit una contusió al genoll esquerre a l'entrenament d'aquesta tarda i es baixa segura per diumenge. El Barça no especifica de moment quant temps haurà d'estar fora dels terrenys de joc. El Barça que juga diumenge a 6:45. El primer en jugar serà l'Espanyol, demà a 2:00 PM, a casa contra el Mallorca. Els blanquiblaus no sabran fins a última hora si recuperen algun dels 4 lesionats, Joselu, Calero, César Montes i Rubén Sánchez. També demà dissabte tenim derbi madrileny a 6:45 al Bernabéu, Real Madrid, Atlètic de Madrid. Els d'Ancelotti tenen lesionats Mendy, Àlaba i Rodrigo. En principi cap dels tres tampoc no arriba al partit de dijous, anada de les semifinals de Copa del Rei contra el Barça. El Girona juga diumenge, també a 2:00 PM, al camp de l'Atlètic de Bilbao, i com dèiem, aquest Almeria-Barça diumenge, on el Barça recuperarà Gavi respecte al partit d'ahir a Manchester.
A veure, ja per curiositat, diguem, si el Barça hagués superat l'eliminatòria contra el United, avui en el sorteig d'Europa League, qui li hauria tocat?
El Betis.
El Betis.
Hauríem tingut eliminatòria espanyola o de la Lliga Espanyola, un Barça-Betis en aquesta eliminatòria. Manchester United-Betis és un dels enfrontaments d'aquests vuitens de final. Roma-Reial Societat, Mourinho, per tant, contra la Reial, i Sevilla-Fenerbahçe, el Sevilla que ahir va superar en patiments, però acaba superant el PSV Eindhoven en una eliminatòria accidentada amb agressió al seu porter, fins i tot.
Et deixo que vagis a treballar, però només et dic una cosa. Escolta, avui hi ha un qui és qui de la Mireia Ardèvol, sí, amb Edu de Batlle, et sona?
Home.
Edu de Batlle?
Sí.
Doncs potser coses que no t'ha explicat mai les he explicat a Mireia Ardèvol, eh?
Doncs anem a escoltar-ho amb atenció.
Potser s'ha enrotllat amb tu, Marracu.
Que jo recordi, no, però no ho descarto.
He tingut dies molt, molt confosos, Xavi. Gràcies, Xavi, que vagi bé. I el temps, Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
S'ho gira feina, eh?
Sí, venen dies moguts, n'haurem de parlar, estarem pendents de com evoluciona el fred i la humitat del Mediterrani. Es posicionarà segurament de cara a entrants a la setmana que ve una baixa, una borrasca mediterrània, però abans tindrem una descàrrega molt freda entre diumenge i dilluns, procedent del centre d'Europa. Temperatures de 5 a 10 graus per sota del que tocaria a finals de febrer, o sigui que farà molt fred realment.
A tot Catalunya,
a tot
això?
A tot Catalunya, sí, parlem de Catalunya, també bona part del sud d'Europa, del Mediterrani Occidental, Península Ibèrica, però notarem molt aquí a Catalunya també, dimarts, dimecres, dijous, serà una setmana força, força freda.
Per tant, venen dies de molt fred, a partir sobretot de diumenge.
Sí.
I el cap de setmana ve pluja?
Ve pluja, mira, n'haurem de parlar bastant perquè és una mica de tot. D'entrada, demà al matí encara algunes clarianes residuals. S'anirà tapant ràpidament. Començarà a nevar a partir del migdia al Pirineu, Prepirineu, 800.000, 1.200 metres. Per tant, una situació força normal, hivernal. Alguns plugims a la tarda, Catalunya Central, Girona. Com més a ponent i al sud, encara ullades de sol i una mica de vent. Després, diumenge, tornem a entrar en un escenari nou, de clarianes, una treva abans de la descàrrega freda que explicàvem, i quan entri en joc aquest aire fred es trobarà també amb una mica d'humitat la nit de diumenge a dilluns, i aquí és on haurem de seguir doncs, la possibilitat de neu en cotes baixes a les comarques de Girona i Barcelona, costa, prelitoral, zones poblades. Podríem doncs, començar la setmana amb algunes sorpreses, perquè realment farà molt fred i sembla que es barrejaria amb aquesta precipitació per començar el dilluns, veurem. Pot nevar a les zones de Barcelona, pot nevar en alguns punts de Barcelona, sobretot zones altes, com Collserola.
Però això ja a principis de la setmana que ve.
De cara a dilluns, la matinada a matí. Vull dir, seria ben bé començar a canviar del cap de setmana a la setmana algunes nevades en cotes baixes.
Neu a cotes baixes.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik avui han tingut una màxima de 8 graus, per tant un ambient no massa fred, a mínima de 3, amb alguns ruixats que continuaran durant el cap de setmana, però amb aquestes temperatures estables.
Gràcies, Martí.
Vinga, ho anirem seguint, que vagi bé.
I el que li dèiem amb el Xavi Puig, el qui és qui a RAC1, aquesta secció que intenta descobrir persones que treballen a la ràdio. Avui una persona que tots vosaltres heu sentit fent el diàleg del món a RAC1, ha sigut cap d'esports, ara coordina, fa la coordinació de so de la ràdio i sobretot, a més, també és la veu de l'Espanyol Juga a RAC1. A veure què ens explica avui l'Edu de Batlle.
Hola, Islàndia, sóc l'Edu de Batlle, tinc 42 anys, sóc de Sant Feliu de Llobregat, porto 17 anys a RAC1 i ara estic treballant en la coordinació de so i a l'Espanyol Juga a RAC1.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Edu?
Amb la meva dona, la Carla, amb la meva filla, l'Eira, i amb el gos, que es diu Nuc.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
A veure, si voleu trobar-me immediatament, probablement em trobareu a la muntanya, passejant amb el gos, que m'agrada. També tenim la platja a prop, a casa, però sóc més de muntanya, és molt relaxant amb la família o sol amb el gos. La veritat és que és un lloc on em relaxo bastant. I si em demanes un lloc del món on em podríeu trobar, Nova York, la ciutat de Nova York, em torna absolutament boig.
Digues una cosa que faci l'Edu que els oients no es creurien.
Doncs mira, no estic molt orgullós de dir-ho, però com que segurament li deveu passar més gent, no, també és bo normalitzar-ho. La gent segurament no sabrà que sovint, quan surto de casa, sé perfectament el 200% que he tancat la porta, però necessito anar a comprovar-ho. Soc una mena de Jack Nicholson a Mejor Impossible en algun moment.
Què et treu de polleguera?
Mira, em treu de polleguera, per exemple, que no funcioni el transport públic. No ho puc suportar, perquè ja faig l'esforç de deixar el cotxe a casa i de venir amb transport públic, de tot l'esforç que suposa, i quan no funciona, la veritat és que és absolutament insuportable.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
Doncs mira, diré els ulls, per exemple. Sempre m'han dit que són macos, són clars, molesta una mica quan fa sol, són de color gris-verd, herència de la mare, i bé, sí, és una de les poques parts del cos que dius, mira, m'agrada.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
Doncs mira, n'hi ha una que sempre explico per graciosa i perquè ja fa més d'una dècada que va passar. En un desplaçament treballant amb l'Espanyol, després d'un partit a Gijón, era dels últims desplaçaments de la temporada. I com que s'acabava la temporada, ja havíem fet el partit, tornàvem al matí a l'endemà amb avió, vam dir, va, anem a sopar. Que això és habitual, però diguem que la nit es va allargar una miqueta. Me'n vaig anar a dormir a l'habitació, una mica marejat, diguem-ne, dels beures d'aquella nit, i em va passar una cosa que no hagués esperat mai que passés. Estava a l'habitació i vaig fer un exercici de sonambulisme entre això i que, bé, la ressaqueta que portava dormint, em vaig aixecar gairebé inconscient del llit, vaig voler anar al lavabo i en lloc d'obrir la porta del lavabo vaig obrir la porta de l'habitació. Se'm va tancar al darrere i vaig quedar a les 7 del matí en gallumbos al passadís d'un hotel sense claus a l'habitació, com una estrella del rock, borratxa. I vaig tenir la gran sort que una senyora de fer feines de l'hotel, en aquell moment estava començant a netejar les habitacions, i em va salvar la vida, perquè com vaig poder li vaig dir, perdone, me he quedado aquí en gallumbos en el pasillo, i em va poder obrir l'habitació.
Una nit sense dormir?
Una nit sense dormir. Doncs mira, diria una que fa molt que no faig, que és sortir de festa. Enyoro sortir de festa, a veure, enyoro, ara em venen de gust altres coses, però m'agradaria de tant en tant poder... Recordo, per exemple, les nits en què els d'esports, les nits de dijous, a més, que eren sagrades, després d'acabar el Tu diràs, a la una, a quarts de dues, ens n'anàvem al carrer Montaner a fer uns beures i a l'Udegas, i ens tiràvem sense dormir fins les 6, 7 del matí, després dormíem una miqueta per tornar a treballar el dia següent, qui no tingués festa el divendres, però aquelles nits les enyoro.
Tria el millor dia de la teva vida.
aquest el tinc clar, 21 de desembre de 2021, fa una mica més d'un any, 13 mesos, que va néixer a l'Eira, la meva, la única filla que tenim amb la Carla.
I el pitjor?
I el pitjor segurament seria un dia de maig de 2013, que és el dia que va morir la meva àvia, l'última àvia que em quedava, la iaia Rosa, que tenia, era gran ja, 95 anys, i era... La mort ja la vam veure venir, perquè evidentment en aquelles edats ella ja no estava bé, però la meva àvia Rosa va ser una d'aquelles persones que et marquen, com suposo a tanta gent. Era molt especial per mi, jo era molt especial per ella, perquè sempre m'ho deia, i tenia un vincle molt especial, i és, jo diria, que per sort, i en l'edat adulta, l'única mort d'un familiar, d'un ésser estimat que he hagut de lamentar. I aquell dia, més que el dia que va morir, que vaig quedar una mica en xoc, els dies posteriors van ser durs.
Què t'agradaria fer a tu abans de morir?
Aquesta també la tinc clara, la volta al món. I no sé si ho podré fer. Cada vegada ho veig menys clar, perquè, bé... Es requereixen coses que no, ara mateix no disposo ni de temps, ni espai, ni diners, ni... però m'encantaria fer la volta al món, m'encantaria estar un munt de llocs on no he estat. M'encanta viatjar, m'encanta veure llocs nous i m'encanta badar, i això no sé com, motxillero o amb vaixell, m'agradaria fer-ho abans de morir.
Explica una història teva de quan eres petit que tu no recordis però que t'hagin explicat mil vegades.
Doncs mira, per exemple, a mi em diuen, bé, m'ho crec perfectament, que jo era bastant cagadet quan era nen, val? Tenia por de tot i tenia por de perdre'm. I una vegada, el que passa és que era el típic nen que quan passejàvem els meus pares amb la família, s'avançava entre la multitud, i sempre expliquen que un dia al passeig Jaume I de Passeig Marítim de Salou, que és on hem estiuejat tota la vida, m'estaven dient: no vagis tan ràpid, Edu, vine cap aquí, vine al costat. No feia cas i es van amagar. Allò suposo que és una broma que li han fet a molts nens. I expliquen que em vaig absolutament cagar de por. Vaig fotre un sidral allà al passeig marítim de Salou, que gairebé van trucar a la policia. Per sort van aparèixer després i no va passar res, però sí, expliquen que vaig... aquesta història de petit, que jo no recordo, perquè devia tenir 3 o 4 anys, ha estat bastant sonada a casa.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines altres feines no periodístiques has fet?
La primera feina cobrant va ser a Ona Catalana, la ràdio, ja desapareguda, redacció d'informatius, vaig treballar-hi els caps de setmana de nit, la nit de divendres i la nit de dissabte, fent substitucions de cap de setmana. Va ser la primera feina cobrant, perquè abans havia treballat a la ràdio local, a Ràdio Gràcia, a Ràdio Sant Feliu, però no havia cobrat. I això devia ser 20 anys, la primera feina remunerada. No he fet... així que recordi... No, és que diria que no. No he fet cap feina remunerada que no estigui vinculada amb el periodisme. És que a vegades sovint penso que no sé si sabria fer una altra cosa que no fos això, de veritat.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Doncs mira, el recordo que vaig acabar cansat com si hagués fet la marató, perquè, a més, sempre el recordaré perquè és clavat, era el 1 de juny de 2005. A més, jo entrava en contracte de substitució juny, juliol, agost i setembre, només 4 mesos, per sort després m'hi vaig quedar, durant l'estiu vaig saber. Però em vaig asseure en un racó de la redacció, al lloc on em van dir, i vaig estar... tant en tensió durant tot el dia, muscularment allò garrativat, que, i esperant que em donessin feina, em van donar un parell de coses a fer per provar i tal, i vaig estar tan garrativat durant el dia que, hosti, me'n recordo, arribar a la nit a casa i dir, hosti, estàs rebentat, però si no has fet res, has estat assegut tota l'estona a la cadira, però era de l'atenció. Em va cridar l'atenció també de veure, hosti, gent que jo escoltava a la ràdio, els veies treballant aquí a la redacció, i em va impressionar.
Si haguessis de triar un moment que has viscut a l'antena de RAC1, quin seria?
Doncs mira, hauria de ser... Hosti, han estat molts, aquí la redacció també, però triaria algun amb l'Espanyol. No hi ha moltes victòries, n'hi ha algunes. Hem cantat una Copa del Rei, hem tingut algunes alegries, però me recordo d'una derrota. El maig de 2007, a Glasgow, l'Espanyol va jugar i va perdre la final de la Copa de la UEFA, però professionalment va ser una experiència brutal. A mi amb l'Espanyol sempre m'hi ha unit un vincle sentimental, sempre ha sigut de l'Espanyol, i per tant, bé, no era només feina allò. Els partits importants no són només feina. I ho recordo perquè era la primera final europea que jo vivia amb l'Espanyol, i probablement l'única. És possible que l'Espanyol no torni a jugar, tant de bo m'equivoqui, però és possible que no torni a jugar a una final europea. I vaig pensar, hòstia, ho has de gaudir, i ho vaig gaudir, i malgrat la derrota, com més temps passa, més bonic ho recordo, malgrat haver perdut.
L'abraçada dels dos porters de l'Espanyol, Gorka i Kameni. Gorka està plorant. El futbol és cruel, però s'ha de pensar que hi haurà una altra oportunitat, i ara s'ha de fer el cor fort, especialment els que són allà a la gespa, perquè veig els jugadors, com deia el Carlos, absolutament trencats després d'haver perdut aquesta segona final europea de la història del club.
I acabo com acabo sempre. T'has enrotllat amb algú d'aquesta casa?
Mira, jo crec, Mireia, que si algú et diu que no s'ha enrotllat amb algú de RAC1, està mentint, perquè aquí hi ha hagut marro, bastant de marro en aquests anys. No, de fet, jo estic casat amb una dona que treballa a RAC1, que és la Carla. També és veritat que és trampa a la teva pregunta, perquè la Carla, quan va arribar a RAC1, ja estàvem junts. Per tant, actualment sí, estic enrotllat amb algú de RAC1, amb la meva dona, i anteriorment ja et dic que la gent et mentirà si et diu que no. Jo et diré que sí i ja està.
A veure, Mireia Ardèvol, bona tarda.
Bona tarda.
Per al·lusions.
Per al·lusions.
Per al·lusions, perquè t'ha dit l'Edo de Batlle que la gent t'està mentint.
És que he rebut mentides, eh?
Sí?
O sigui, jo he vist...
Que tu sabies que era una mentida.
Sí, és a dir, jo he vist gent enrotllar-se amb algú de RAC1, no diré noms, i m'han dit que no s'havien enrotllat mai amb ningú de RAC1. I estic bastant d'acord amb el que diu l'Edu, que és bastant habitual, bueno, que és un percentatge elevat de treballadors d'aquesta casa s'han enrotllat amb algú de RAC1.
Pensa una cosa, Mireia, no vagis difamant i criticant, perquè arribarà un dia que això anirà al revés. Saps que algú et farà les preguntes, aquestes mateixes que tu fas te les faran a tu, i et demanaran: Mireia Ardèvol, t'has enrotllat mai amb algú de RAC1? I hauràs de pensar una resposta.
Aquest dia em fa una mica de por. Perquè clar, jo estic exigint que siguin sincers, i jo també ho hauré de ser, suposo.
Exacte. Bé, encara tardarem una mica que arribi aquest dia. Tu pots pensar algun pla pel cap de setmana? Ja tens clar?
Doncs mira, demà me'n vaig a Londres.
Ah, mira.
Sí, demà agafo un vol a primera hora. Crec que arribem abans de l'hora de dinar de Londres, o sigui, abans de mig matí, i tornem diumenge a la nit ben tard. O sigui que...
Un pim-pam, però fantàstic.
Em ve molt de gust.
Ja has estat, ja?
Hi he estat, però ara fa uns quants anys, des d'abans de la pandèmia, que no hi vaig.
Fantàstic, doncs escolta'm, disfruta molt.
Tinc moltes ganes.
I vosaltres igual. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, que se'n va a Londres, i que no sabem si s'ha enrotllat mai amb ningú de RAC1. Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques, Martí Capçada, Maria Xenxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida l'Anna Ballonesta amb el 9-C. Nosaltres tornem dilluns a les 7. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Supermercat Bon Preu Esclat Online amb la subscripció Bpass i oblida't dels costos d'entrega. Subscriu-te ara a Bpass des de només 5,99 euros al mes i comença a estalviar. Escull la modalitat de subscripció Bpass que millor s'adapti a tu i gaudeix del cost del servei gratuït. A més, també gaudiràs d'un cèntim addicional de descompte per litre a les benzineres Esclat Oil.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
El circ de Fran Blanco. 100 homes bala, elefants, trapecistes i ximpancers amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a les 10, el show de 8 TV que ningú es perd.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC1. Amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de Sant Jordi.
El 23 d'abril de l'any 2022, un seguit de tempestes van convertir el dia de Sant Jordi en un autèntic caos.
Vaig firmar llibres que s'estaven mullant. Va ser espectacular, allò. Increïble, no oblidaré mai.
Estones feia sol, estones es tapava, començava a bufar el vent, descarregava una forta tempesta i tornava a sortir el sol.
Tots allà posats, que no pot ser, va quedar tot fet un desastre.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.